Dolors Feliu, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què vol prendre?
Un tallat.
Un tallat. En quin polític espanyol aniria a prendre alguna cosa, Dolors Feliu?
Ah, uau. No ho sé. No ho sé, ara mateix. Em costaria. No ho sé.
En Pedro Sánchez hi aniria?
En Pedro Sánchez hi aniria? Potser sí, hi aniria, a dir-li unes quantes coses, potser sí. Les coses de vegades ha de dir-les a la cara, potser sí.
El passat 11 de setembre, el president Aragonès ja va dir que Catalunya tornaria a votar, però que cal un consens ampli per l'autodeterminació. Catalunya ha de tornar a votar, senyora Feliu?
Catalunya ha de fer la independència. Votar vam votar l'1 d'octubre i si estiguéssim decidits aquest 52% de vot majoritari a fer-la, hi ha legitimitat per fer-la. El que passa és que sembla que no s'ho acaben de creure. Per tant, hi pot haver un altre moment de votació per ratificar allò que vam fer a l'1 d'octubre i pot ser una oportunitat per fer la independència. Necessitem fer la independència i ha de ser de manera democràtica. Per tant, votar pot ser un dels moments que empenyin a fer-ho, sí.
Ara em deia, Catalunya ha de fer, el que ha de fer és la independència. Com es fa la independència, punt per punt? És a dir, quina és l'agenda de l'ANC per fer la independència?
L'agenda és, primer, que ens ho creguem tots. O sigui, la mobilització al carrer empenyent aquest 52% de Parlament independentista amb determinació. Una vegada fet això, ja tot va de baixada, perquè quan tens ajuntada la mobilització amb les institucions i amb la voluntat democràtica, doncs és qüestió, doncs això, simplement de fer-ho i declarar-la.
Fa unes setmanes, en una reunió extraordinària, s'hi van reunir el mateix president Pere Aragonès, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana. Què s'hi va tractar en aquella reunió?
Es va tractar quina era la reacció en aquest cas del govern a la manifestació de l'11 de setembre massiva de la gent sortint al carrer. I com que aquells dies doncs, també s'havia preguntat per part d'alguns polítics obertament en premsa a l'Assemblea doncs, quina podia ser una via per fer la independència, quina proposta hi havia, doncs es va posar també sobre la taula una finestra d'oportunitat que es veia, que era aquest segon semestre del 2023, per tal que allà hi pugui haver aquesta declaració, hi pugui haver doncs, un crescendo durant aquest any i allà hi pugui haver una finestra d'oportunitat amb Europa mirant cap a Espanya doncs, perquè realment es pugui fer aquesta acció. També es va parlar d'altres opcions, es va preguntar al president quines altres opcions hi havia, si hi havia alguna cosa que no s'havia dit, quines reaccions es podien fer, i en aquell moment hi havia immobilisme. I és veritat que ara doncs, està parlant de que farà una proposta per la totalització que no va explicar i que en aquell moment ell va dir que no tenia res més que el que s'havia explicat sobre la taula. Per tant, no sabem exactament què més hi ha.
Cal un consens molt més ampli que el que hi ha ara per fer la independència?
El consens hi és al carrer i això jo crec que és el realment important, que és el que realment empeny i és el que realment s'hi mouen les coses, el que les farà moure, i això ho hem de tenir clar. Tota la resta d'actors doncs efectivament hem de seguir aquesta voluntat de la gent. Sí que si per exemple la manifestació de l'11 de setembre no hagués sortit la gent, ara no estaríem parlant, no hi hauria projecte, perquè realment no hi ha la força, la força hem de tenir clar que la té la gent i d'aquí surt aquesta unitat d'acció, unitat que hem d'interpretar tots en la manera de com fem la independència i evidentment doncs oberts a tot tipus de possibilitats, tot tipus d'accions, que és el que nosaltres sempre diem, fem propostes perquè ningú més les fa, però benvingudes siguin, però per fer la independència, no per perdre el temps, no per remenar, per marejar la perdiu, no, per fer-la. Llavors, per tant, jo crec que aquesta sí que és la unitat i sí que hi és.
D'alguna manera, des de l'Assemblea se senten enganyats per la política catalana?
Jo crec que sí, que hi ha una sensació d'engany en aquest immobilisme d'haver dit doncs, tots els partits portant en el seu programa doncs, aquest projecte d'independència. Pensem que precisament per també el mateix president a la investidura doncs, va parlar de culminar la independència. És veritat que ha passat un any, una mica més d'un any, un any i mig, des de que es va formar aquest govern i per tant doncs encara hi ha temps de legislatura, però és clar, evidentment ens preocupa aquest immobilisme i aquesta manca de discurs per la independència, que no està la independència en el centre del debat. Esperem que això canviï i per tant que es faci projecte per la independència, i si no, com hem dit, doncs evidentment l'Assemblea tindrà projecte per fer la independència.
Parlem clar, senyora Feliu, entén que igual que hi ha gent emprenyada amb la política catalana, hi hagi gent emprenyada amb les entitats com ANC, com Òmnium Cultural?
Evidentment, jo diguéssim que ho entenc tot, perquè les entitats fem el que bonament podem, i el bonament ens sembla que hem de fer doncs, per contribuir a aquesta causa, però és veritat que és difícil, és veritat que errors en podem cometre tots. Nosaltres l'únic que sí que l'Assemblea jo crec que ha deixat molt clar tant abans i ara en el temps, és que està fermament compromès en fer la independència, empenya en que hi hagi un projecte clar per fer-la efectiva, no només deixar-la en l'àmbit dels desitjos o de les entelèquies, i aquest és el nostre únic sedàs. Evidentment, doncs, no, fins ara no hem reeixit i, per tant, doncs, evidentment, hi ha descontent de la gent. Si ho haguéssim aconseguit, doncs estaríem tots molt més contents. Però sí que és veritat que el nostre repte és aquest, i no desviar-nos ni un re d'aquesta finalitat.
Abans em parlava d'Europa, com sap es va fer famosa aquella frase del món ens mira, no? El món encara ens mira?
El món ens mira poc, diguéssim. Aquesta setmana passada vam estar a Nova York i a Washington fent un acte a la City University of New York amb la UNPO, on representen Nations and People Organizations.
L'Organització de Nacions i Pobles No Representats.
Exacte. I vam estar al costat dels tàtars de Crimea, al costat dels kurds a l'Iran, al costat del poble tibetà i els catalans. O sigui, vam escenificar també doncs, tota una sèrie de pobles que estan, diguéssim, amenaçats pels imperialismes que hi ha en el món. Però sí que és veritat que Catalunya costa de posar en l'agenda, tot i que hem vist, i l'informe que vam presentar anava d'això, que Espanya utilitza diverses eines, dèiem eines per la repressió, que després són utilitzades per d'altres estats o són esmentades per d'altres estats, com per exemple doncs això, criminalització del moviment, com hem vist recentment, no? Doncs justificant de posar infiltrats, com és el tema de l'espionatge, com és el tema doncs, d'entendre que hi ha delictes que són relacionats amb les llibertats d'expressió, doncs posar tipus doncs, que hi voregen molt o que són totalment, se solapen molt, com per exemple la sedició amb el delicte de sedició respecte al dret de manifestació, no? Com vam veure el 20 de setembre. Doncs totes aquestes eines que de vegades doncs, fins i tot expressament doncs expressament són citades o són citats exemples tirant a la cara, doncs, per exemple, com quan el ministre rus doncs, li diuen al Borrell que com pot defensar que no hi ha pobles, la llibertat dels pobles quan té a Catalunya reprimida, o com per exemple des de la Xina doncs, li retreuen li diuen a Taiwan que encara són lliures i que si fossin a Catalunya ja estaria empresonat el seu govern, no? I per tant doncs, són exemples que arreu del món veiem i que mostren doncs, que hi ha aquests moviments doncs, que són paral·lels. Evidentment, doncs, no estem, evidentment doncs, com podem comprendre en aquests moments els tàtars, per exemple, a Crimea, que són un 10% de la població de Crimea i un 80% de la població cridada a files a Crimea, amb una penalització i amb una repressió evident utilitzant la guerra ja prou cruenta i prou i prou devastadora, doncs, a sobre per reprimir minories, evidentment, doncs, els catalans no estem sempre en l'agenda, però sí que estem en aquest paquet de pobles, doncs, atacats pels imperialismes, en aquest cas espanyol.
Ara em parlava d'imperialismes, eh? Com em deia Dolors Feliu, una delegació de l'Assemblea va visitar la setmana passada a Nova York per fer visible un informe de l'Organització de Nacions i Pobles No Representats, una organització, per cert, estretament lligada a l'ONU, on s'acusa l'estat espanyol de servir de model a altres estats més autoritaris que busquin justificar les seves accions contra activistes favorables a l'autodeterminació. És Espanya un estat imperialista?
Nosaltres entenem que sí. Pensi que, de fet, ho ha estat durant d'una manera clara, eh? Això preguntiu a tots els pobles sud-americans, preguntem-ho al mateix Portugal, preguntem-ho als Països Baixos, preguntem-ho... O sigui, aquesta mentalitat continua, jo crec, existint en el seu discurs cap a Catalunya, i sense cap mena d'empatia pel seu dret a la independència i a l'autodeterminació, i per tant entenem que sí, que aquest discurs és molt imperialista.
Com sap, també s'està fent aquest debat de política general al Parlament de Catalunya. De què ha de servir aquest debat de política general?
Si anés molt bé, hauria de servir per posar sobre la taula un projecte per fer la independència, un projecte d'autodeterminació, un projecte d'independència clar. Sí que s'ha dit que hi haurà alguna proposta per part del president, no sabem exactament què, i per tant estem expectants, sense gaire esperança, la veritat, perquè les converses que hem tingut i tot el que hem parlat, doncs, no ha deixat entreveure res que donés esperança. Però vaja, escoltarem tot el que s'hagi de dir, evidentment.
Pere Aragonès ha dit que hem de posar fi a la repressió i hem de construir el camí per fer el referèndum efectiu, el referèndum on tothom es senti cridat a votar, els que som independentistes i els que no ho són, on totes les parts reconeguin el resultat.
O sigui, el problema del referèndum acordat amb l'Estat és que ara mateix l'Estat espanyol el té totalment tancat jurídicament parlant, és a dir, que el tenen declarat inconstitucional i no se'n pot, de fet, no només fer, sinó ni tan sols parlar a dintre del Parlament de Catalunya. Per tant, si el president Aragonès no explica com pensa fer això, en realitat no sembla que tingui cap mena de credibilitat per part de que després pugui ser acceptat per l'Estat espanyol. L'Estat espanyol ja ha dit que no, com dic, fins al màxim nivell, fins a no deixar-ne ni no fer-lo, ni parlar-ne, vaja. Vaja, per tant, no sé si dirà alguna cosa més, perquè amb això no sembla que vagi, no anem enlloc amb aquesta declaració, diguéssim.
Com són les relacions entre Dolors Feliu i Pere Aragonès?
No tinc mala relació amb ningú. El que són relacions d'entitat a govern, i per tant són amb la pròpia tensió, diguéssim, del que és doncs, aquest immobilisme que l'entitat vol frenar o vol trencar, diguéssim, i per tant, en aquest sentit, doncs, però també són molt sinceres, i en aquest sentit ell també, quan va dir que no hi havia res a moure, doncs també em va dir, doncs, heu demanat sinceritat, us ho dic molt sincerament, no pensem contemplar la vostra proposta del segon semestre de 2023. Són molt sinceres i molt, diguéssim, no... com dir-ho? Molt sinceres, però no tenses en relació, o sigui, sinceres, dir les coses clarament i sense, evidentment, doncs, amb educació, però sincerament, evidentment, i amb tots els retrets que faci falta, de manera també més tècnica i més objectiva possible, evidentment.
Avui estem parlant amb Dolors Feliu, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana. Ho fem al bar Més que Tapes, just davant de l'estació de Sants. Senyor Feliu, com veu l'Assemblea aquestes constants picabaralles entre els membres del govern?
Veuen que no avancem res així. O sigui, si realment hi hagués una picabaralla perquè un té un projecte per la independència i l'altre no, i es veu clar, però en realitat veiem que no hi ha cap projecte sobre la taula i per tant no hi veiem contingut. Aquesta seria una mica la definició.
Seguim parlant d'aquest debat de política general, perquè el que sí sabem és que una de les claus del debat de política general ha estat el panorama econòmic que ens ve sobre, entre altres provocat per la guerra d'Ucraïna, que ara en fèiem esment, i per tant es volen mesures d'aplicació immediata que s'haurien d'aprovar, per cert, en els pressupostos del 2023, com per exemple un pla de xoc del govern de 300 milions d'euros per amortir el cop social d'aquesta inflació que ens ve sobre, aquests 100 euros per alumne o la T jove fins als 30 anys, que han estat algunes de les propostes del president aragonès. Cal deixar aparcada la qüestió nacional per abordar la social?
A veure, nosaltres entenem que de cap manera la qüestió social és molt important i celebrem totes aquestes mesures, però hem de tenir en compte que la qüestió nacional implica que cada any se'n van 20.000 milions d'euros que no tornen de dèficit fiscal, una xifra increïble en qualsevol estat, en qualsevol lloc del món, i per tant pensem que afrontar una crisi amb aquest espoli fiscal doncs realment doncs és encara més sagnant, si puguem fer servir aquesta expressió, no? Tant en matèria, evidentment, doncs, com dèiem ara, d'educació, de sanitat, evidentment de serveis socials, habitatge, aquestes crisis que ja tenim ara sobre la taula i que previsiblement s'agreujaran, per no parlar de la crisi energètica, que també està absolutament a l'hora del dia. Per tant, entenem que la qüestió nacional va absolutament lligada amb la social i si parlem de diners, doncs amb més raó encara.
Li preguntava abans com es feia la independència. El que sí hi ha sobre la taula ara mateix és una taula de diàleg, una taula de negociació, que cadascú li digui com vulgui, perquè déu-n'hi-do els noms que ha adquirit. Té caducitat aquesta taula de negociació per vostès?
La de l'Estat espanyol?
Sí.
La de l'Estat espanyol, entenem que no ha funcionat mai, perquè l'Estat espanyol ho diu clarament, no som nosaltres que ho diem. L'Estat espanyol en realitat desmenteix que en aquesta taula s'hagi parlat mai ni es vulgui parlar res d'autodeterminació, referèndum, amnistia, i per tant entenem que en realitat és una fal·làcia, però sí que entenem que hi hauria d'haver un moment final per part del govern català de dir ja n'hi ha prou, no ens hem de deixar enganyar més. Per tant, tot el que sigui dir doncs fins aquí, entendrem que és positiu, i començar realment doncs a fer un projecte clar per la independència basat en les nostres majories.
Com sap, d'aquí relativament poc també es celebren al país eleccions municipals. La independència també s'aconsegueix des de la política municipal?
Històricament ja sabem que la república es va, la fugida del rei es va fer amb unes eleccions municipals, però de vegades doncs costa veure en el panorama municipal, que és molt divers i molt lligat doncs a cada territori, a cada municipi, doncs a les diferents moviments, doncs veurem a veure el que en resulta. Sí que és veritat que moltes vegades aquests moviments independentistes comencen o tenen molta base municipal, i per tant sí, entenem que hi pot haver una pulsió important, però estem una mica també expectants al que realment succeeixi.
Deixi'm preguntar-li per uns quants noms de la capitalitat catalana per Barcelona. Esquerra Republicana, Ernest Maragall, Junts per Catalunya, suposadament Xavier Trias, que ho ha d'acabar de confirmar si es presenta o no com a alcaldable, o la CUP, que presenta a Baixa Changue. Quin ha de ser l'alcalde de la capitalitat de Catalunya per aconseguir la independència?
Una persona compromesa amb el país i amb la independència del país.
Sense noms?
Sense noms, evidentment.
Vostès parlen de transversalitat en el moviment independentista i dins de l'Assemblea. És contraproduent precisament que la seva presidenta hagi format part de militància de Convergència i de PDeCAT?
Jo no formo part, no tinc cap mena de militància. Històricament, d'altres presidentes de l'Assemblea havien estat al mateix temps que eren presidentes militants d'un partit, i això no havia suposat cap problema.
Carme Forcadell, per exemple, no? O era d'Esquerra Republicana?
Per exemple, d'altres doncs ho havien estat en el passat. Uh-huh. I per tant no és cap problema. A mi és, en el meu cas, doncs, que evidentment doncs vaig marxar decebuda també de les polítiques de partits, com sempre, i per tant no, jo crec que està bé conèixer com és un partit per dintre, per després poder també afrontar doncs les seves crítiques i saber com és la seva manera de funcionar. Almenys a mi m'ha servit.
Venim de l'11 de setembre, senyora Feliu, venim dels 5 anys d'aquell 20 de setembre, i d'aquí pocs dies commemorarem aquest 5è aniversari del dia del referèndum, l'1 d'octubre. De què va servir l'1 d'octubre?
Va servir de molt. Va servir perquè tots ens hem reconegut a nosaltres mateixos i hem vist la pulsió del país que vol la independència. Recordem la nostra força, la nostra manera d'actuar tots per un mateix, de la nostra il·lusió contagiosa i també diria alguns cops doncs, sorpresa, no? Allò que dèiem, ostres, aquesta gent no, ni ens ho haguéssim pensat mai, aquell veí o aquest... aquesta veure com era la força del país, reconeixe'ns, i això jo crec que ja ho tenim, o sigui, això que és una part molt important d'empoderar-nos per poder fer la independència, això ja ho tenim, ja sabem qui som, ja sabem que som molts, ja sabem com podem funcionar, i per tant això jo crec que és un dels punts que fa possible i probable i quasi bé diria que assegura la independència d'aquest país.
S'hi preparen accions per part de l'ANC?
Sí, aquest 1 de setembre?
Aquest 1 d'octubre,
perdó? Sí.
Com
sí.
Quines?
Es prepara un, davant del Palau de la Generalitat un mur d'urnes per simbolitzar doncs, la separació entre el que diuen les urnes i les polítiques que actualment porta el govern. Es preparen accions per tot el territori. Al dematí, les assemblees dels territoris, doncs hi ha molts llocs on hi ha places 1 d'octubre, on s'han places i carrers 1 d'octubre, on s'han fet a l'1 d'octubre festa local, i per tant hi ha moltes accions de les territorials pel territori, i a la tarda hi ha un acte conjunt amb les entitats on és coorganitzadora l'assemblea amb Consell per la República i Òmnium, i un gran acte a l'Arc de Triomf també per commemorar l'1 d'octubre.
Vostè ha dit que si no hi ha full de ruta independentista pel part del govern, cal anar a eleccions.
Sí, nosaltres entenem que aquesta és la idea, independència o eleccions, sí.
Quan li dona de marge al govern?
El govern té marge perquè les eleccions les convoca el president del govern. I llavors les eleccions no les pot convocar l'assemblea, ni que ho diguem jo. Ara bé, la gent al carrer també té molta força, i llavors si hi ha un pla per fer la independència, doncs a veure aquest pla, però si no, evidentment s'apretarà perquè hi siguin aquestes eleccions i que no es passi any rere any sense cap mena d'acció.
Clar, quan es diu, senyora Feliu, la força del carrer, tot plegat comença a ser relatiu. Jo dic perquè la darrera manifestació de l'11 de setembre, segons la Guàrdia Urbana hi havia 100.000 persones a la manifestació de l'Assemblea, segons l'Assemblea hi havia 800.000 persones aproximadament. La força del carrer, quantes persones han d'haver al carrer per fer força, per forçar el govern a fer alguna cosa?
A veure, em sembla que eren les 150, va dir la Guàrdia Urbana, i 700 nosaltres. I l'any passat van ser... que havien dit 100 la Guàrdia Urbana, i, o sigui, més o menys la Guàrdia Urbana reconeixia que hi havia més gent que l'any passat, deixem-ho aquí, realment hi havia molta gent, i com es va poder veure, o sigui, jo ja diguem, hem vist tots les fotos, hem vist tots la gentada, hem vist tots que no hi havia forats, hem vist tots el recorregut, vaja, o sigui, és el que és, i per tant entenem que sí, que hi havia molta gent, que a més aquesta manifestació es va produir en un context on s'havia intentat desmobilitzar la gent, i per tant la gent hi va ser, i intentar en un estat democràtic fer veure que no hi és, o sigui, en realitat hi ha aquesta manera de veure, de donar-se per al·ludit en els polítics quan veuen que tota aquesta massa de gent surt al carrer demanar alguna cosa o que no, i llavors evidentment doncs, el capteniment democràtic és moure, atendre el que la gent amb la seva llibertat d'expressió fa i ser honest i efectivament doncs, donar resposta a aquests grans moviments socials, i més quan en realitat responen a programes, els partits actuals que governen, a programes on també estan compromesos amb el mateix que surt a demanar la gent, que és la independència. Per tant, entenem que efectivament hi ha aquesta pulsió que realment tothom entén, que és una pulsió democràtica i és una pulsió que cal fer-li cas.
Perquè la gent ens entengui, senyora Feliu, li faré dos paral·lelismes amb expressions que s'han usat moltíssim. Calen més aeroports i urquinaones o cal cap paper a terra?
Tot. no ens sobra res.
Vostè ha estat advocada de la Generalitat i directora dels serveis consultius del Departament de Presidència. La Generalitat s'ha de personar contra tots aquells activistes que protesten en accions independentistes?
No. No, realment s'està utilitzant molt la Llei de Seguretat Ciutadana, la Llei Mordassa, contra els activistes, i d'una manera doncs que fa un efecte, com diuen, un efecte descoratjament, de limitació dels drets fonamentals de sortir a protestar i de sortir a manifestar-se, cosa que és molt greu i preocupant i que s'utilitza molt contra els independentistes especialment, perquè pensem que aquí han hagut manifestacions d'altres col·lectius doncs, que també han tingut evidentment doncs, moments de tensió i que en cap moment no hi ha detencions, ni identificacions, ni cap mena, i en canvi qualsevol mica de tocar una valla en una manifestació independentista, hi ha identificacions, hi ha evidentment doncs, càrregues fortes contra els manifestants, com hem estat veient, tàctiques de furgonetes dels Mossos doncs, encerclant, i per tant doncs, entenem que tot això és totalment contrari als drets fonamentals i molt, molt dirigit contra el moviment independentista.
Li pregunto a la inversa, senyora Feliu, com es defensen doncs, els drets dels cossos i forces de seguretat com els Mossos d'Esquadra?
En realitat, en molts d'aquests casos, jo diria la pràctica totalitat, no estem parlant de plets amb lesions greus ni res greu, sinó simplement doncs, moltes vegades doncs, simplement detencions arbitràries als manifestants, moltes vegades, com dic, simplement doncs, dir que van empènyer una valla o van fer sacsejar una porta o van, o sigui, en realitat hi ha molt poc, o van donar una empenta o van fer un cop a la mà, cosa que no provoca cap mena de, i en canvi doncs és totalment demonitzat i per tant entenem que no és de rebut.
Per cert, com sap, Itàlia acaba de celebrar eleccions on ha guanyat Giorgia Meloni, candidata de l'extrema dreta, i per tant la qüestió sobre l'extrema dreta que s'ha posat amb força damunt la taula. El moviment independentista pateix de moviments d'extrema dreta? Hi ha moviments d'extrema dreta independentistes?
La veritat és que el moviment independentista és molt, molt democràtic, molt, molt transversal. En algun moment hi ha hagut alguna actitud que s'ha criticat, evidentment en política doncs, hi ha sempre algun extrem que dius, ostres, això, però en realitat la gran massa independentista i molt bastant clarament no té cap mena de pulsió d'aquesta mena, al contrari, el moviment independentista català sempre s'ha caracteritzat per ser un moviment molt inclusiu i molt transversal. Pensem, per exemple, en aquest fet de que tothom està tan, ens sentim emocionats quan la gent parla català, quan la gent s'ajunta al moviment des de fora, sempre estem intentant doncs, que s'ajuntin gent d'altres cultures. Per tant, la gran, evidentment sempre hi pot haver algun, evidentment si és tan massiu, doncs, però la gran característica del moviment català, precisament la seva gran riquesa, és això, que tothom és acceptat com a català des del moment zero. Només, diguéssim, simpatitzant i fent l'esforç de vegades de parlar català ja no només és que s'accepti, sinó que omple el cor i d'il·lusió a tota la resta, i això ho sabem tots els que estem en el moviment des de sempre, no? I jo crec que aquesta és una característica doncs, molt clara del moviment, la seva gran obertura, que ve també doncs, de la mateixa terra catalana, no? Que és tan terra de frontisa, de gent sempre que s'ha integrat i per tant el contrari, que el moviment és molt inclusiu, molt transversal.
És clar, quan algú parla amb una personalitat del món independentista, em parleu d'il·lusió, em parleu de voler formar un país nou, em parleu d'un moviment transversal, del ni un paper terra que dèiem, etcètera, etcètera, no? Li manca autocrítica al moviment independentista?
a fer molta autocrítica, ens hem flagel·lat molt, de fet ens flagel·lem cada dia per no haver-ho aconseguit, perquè ho vam tirar, no vam acabar de reblar, perquè va, ens contínuament flagel·lem. Jo diria que de vegades és aquest el nostre repte, no? Deixar de flagel·lar-nos, deixar de mirar de vegades el passat, no? I fer d'aquell passat present i futur, eh? Jo de vegades quan em parlen, per exemple, de l'1 d'octubre i és veritat que ho hem analitzat molt, jo més personalment d'una manera, ho he intentat fer d'una manera bastant objectiva i ho intentem, no? Fer d'una manera doncs no culpabilitzadora, sinó que ens serveixi com a lliçó pel futur, eh? Com a coses que hem de fer pel futur. I jo de vegades dic que el portem posat, eh? L'1 d'octubre el portem posat, perquè de vegades doncs hem de tirar endavant tot el que ens ha passat, flagel·lar-nos el que ens haguem de flagel·lar, però tirar endavant, eh? no encallar-se, perquè de vegades som molt així, eh? És molt català això, eh? Vinga, oh, i és que nosaltres no som prou, no sé què, també, però hem de tirar endavant.
Parlant de deixar, senyora Feliu, jo la deixo amb Núria Ros, que li fa un qüestionari de 3 preguntes molt directes. Sí que li demanem una resposta molt ràpida a totes aquestes preguntes. Núria Ros, bona tarda.
Bona tarda, senyora Feliu.
Bona
la
tarda.
Primera pregunta ràpida és si li retreu alguna cosa a la seva predecessora, la senyora Pelosier.
No.
Molt bé, veus? Curta i directa, molt bé, molt bé. L'altra pregunta, el moviment independentista és un moviment de tietes actualment?
Més que de tieta, o sigui, tothom hi és, evidentment hi ha de tota mena de tietes, tiets, papes, mames, nens, nenes, avis, àvies, tot el ventall familiar i, com dèiem, i més enllà.
Sí, sí. I vostè és una de les persones que encara creu que l'Estat espanyol ajudarà a convocar un referèndum?
Jo no hi confio en això.
Això és tot.
Clara i directa. Dolors Feliu, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, moltíssimes gràcies per acceptar aquesta entrevista al bar.
Gràcies a vosaltres.